Joan Anton Català és astrònom, astrofísic i avui l'hem convidat també en qualitat de divulgador científic perquè ens parli del seu últim llibre, Una breu i atzarotza història de la vida, publicat per Angle Editorial. Joan Anton, bona tarda.
Bona tarda, Carme.
Que no s'espanti ningú, encara que hem de parlar de ciència, perquè, clar, el primer que et ve al cap dir que la gran majoria és ciència, ui, quina cosa més farragosa, no?
Veus, jo sempre dic, no, aquí no val dir jo sóc de lletres, perquè la ciència que nosaltres parlem no és aquesta dels reactors nuclears i de la quàntica. Estem parlant de coses que són molt properes a tots i, bàsicament, i aquest llibre ho explica, és la nostra història, siguis de ciències o siguis de lletres.
O sigui que és un llibre pensat per a tots els públics, per a tots aquells curiosos que tenen mil preguntes i que busquen respostes,
sí,
no?
Sí, no sé si totes les trobaran aquí. De fet, potser obrirà moltes preguntes noves, perquè aquest llibre està dedicat a la fortuna de la vida, és a dir, totes les casualitats, entre cometes, que jo anomeno, que ens han dut en aquest planeta i ens han donat aquest meravellós experiment de la natura que anomenem vida i que no sabem ben bé què és.
Ara entrarem una miqueta més en aquesta qüestió, perquè, clar, aquest és un llibre precedit d'altres treballs que tu has publicat, 100 qüestions sobre l'univers, Guia d'observació del cel per a nois i noies, 100 històries de l'aventura espacial. En aquest últim llibre, on t'has volgut centrar per explicar aquesta història de la vida?
Bàsicament, és una celebració de la vida. És a dir, quan un se n'adona de tot el que ha fet la natura, quantes casualitats han hagut de passar, perquè tu i jo avui estiguem aquí parlant, tinguem vida, és que és fascinant. Llavors, el llibre va dedicat a això, és entendre com ha treballat la natura, com ha treballat l'univers, per crear un univers perfecte per nosaltres, per crear un planeta perfecte per nosaltres, per fer que tots els esdeveniments que han anat passant aquí hagin anat passant d'una manera determinada, incloses les extincions massives, inclòs la vinguda de l'aigua a una terra que no en tenia, inclòs com és la nostra atmosfera que no en teníem, tot, perquè avui estiguem aquí gaudint d'aquest experiment de la vida. Llavors, ho trobo tan fascinant, fet molt de temps que volia escriure aquest llibre, tan fascinant aquest tema, que al final el llibre és això, és una celebració de la vida, és mireu, no? Compartim, que afortunats que som, quanta feina ha fet la natura, ergo, per tant, gaudim de cada segon d'aquesta vida, saps? És dir, aquest regal és irrepetible.
Recuperem el carpe diem.
Bueno, és que sí, una mica, perquè jo sempre dic, tu pots ser creient o no, jo no ho sóc, però òbviament respecto qui ho sigui, però tot i que siguis creient, aquesta vida és única. Perquè si ets creient, la vida amb la que creus després és una altra, la que sigui, no? I aquí estem a vegades malbaratant, segons la nostra vida, i el primer, preocupant-nos de xorrades, de feina, de no sé què. I llavors, aquest llibre, que és de divulgació científica, sí que té un interès que va més enllà de la pròpia divulgació, que és que quan acabis de llegir un capítol, tanquis el llibre, tanquis els ulls i pensis en el que acabes de llegir i dius, ostres, tot això ha passat perquè avui estiguem aquí. I per tant valorem més aquesta enorme fortuna que tenim de ser vius i potser si la valorem més podem gaudir més de la fortuna de la vida. En fi, i podem també igual valorar més la vida dels demés, no? Que en aquest món també li falta una mica això, perquè sembla que la vida també dels animals, de les plantes, no hi donem gaire importància al concepte de vida. I clar, quan un reflexiona de com de complicada ha estat crear vida en aquest univers, potser entre tots ho valorarem, la nostra i la dels altres.
Clar, és que aquí ja entra un element que diríem que el podríem qualificar, que és l'egoisme, que altres sers vius no, això no ho practiquen, no?
No, ens creiem l'eix central sempre, els humans ens hem posat al centre de tot, quan ho hem fet ha vingut sempre la natura i ens ha fumut, una plantofada d'humilitat i ens ha posat al nostre lloc. Però tot i això tornem a caure amb l'error i el que està passant actualment, per exemple amb l'emergència climàtica, és una demostració, no?, de com som capaços de generar nosaltres mateixos el que ja es considera com la sisena extinció massiva del planeta, que és la que nosaltres estem generant, sobre les demés espècies. Ens hem convertit en l'agressor màxim que té aquest planeta. I en part jo crec que és perquè estem a la roda del dia a dia, és el que deia abans, i no valorem la vida. No ens donem compte de què magnífica i irrepetible única és la nostra vida, però també la d'una papallona o la d'un arbre, no? I és quan te n'adones d'això, de la complexitat de la vida, de què poc sabem de la vida, de què poc sabem de com va aparèixer realment la vida en aquest planeta, de tot el que ha hagut de passar. Per exemple, el temps en el nostre univers només va cap endavant. Per què? No ho sabem. Podria haver anat cap endarrere? Sí, però llavors tu i jo no hi seríem. No hi serien ni els àtoms, perquè tu i jo avui som aquí perquè vam néixer, perquè hi ha un ordre de les coses. Això ho marca una fletxa del temps que només va cap endavant. Si el temps fos desordenat, nosaltres no hi seríem. I això ja per començar, dius, com és que aquest univers s'ha dissenyat d'aquesta manera? I així vas tirant, vas tirant, vas tirant, i vas veient tot el que ha passat i dius, és extraordinari, com no hem de gaudir d'aquesta vida? No?
Perquè aquest univers és una maquinària perfecta?
Des del nostre punt de vista, sí, mirat macroscòpicament. Vull dir, clar, cadascú es podria mirar ara microscòpicament la seva vida i tenim cicatrius i patim, no? I tenim desgràcies personals, que les anem acumulant també amb els anys. Per tant, podríem al final mirar microscòpicament o d'una persona menys afavorida, no?, que visqui en el tercer món i passant fam, i des d'un punt de vista microscòpic, no. Evidentment, el món és injust. Vivim, i sobretot en un model de societat i d'economia, absolutament injust. Però si tu admires l'univers en perspectiva gran, macroscòpica, és perfecte per nosaltres, pels humans. Si no, no hi seríem. Només que tu hi canviïs una petita cosa de tot el que ha succeït. Imagina't que canvies, dius, va, que no s'extingeixin els dinosaures. És a dir, que no arribi aquell pepino que arriba de casual. Va, que no arribi. O que no tinguem marees. Les marees ens les ha donat la Lluna i la Lluna no la teníem de fàbrica. La Terra es va encarregar a fàbrica sense Lluna. I la Lluna es va formar després. Va, que no es formi la Lluna, que no tinguem marees. Doncs ara tu i jo, pum, desapareixeríem. Els humans, l'Homo sapiens, no seria. No estaríem aquí. I és això que et dèiem, vist macroscòpicament, habitem un univers perfecte on han anat succeint un seguit de coses que ens han posat en aquest planeta.
Déu-n'hi-do el dissenyador, eh?
Clar, i aquí és on jo li dedico un preàmbul en el llibre, lògicament, a parlar del dissenyador. Jo no sóc creient, tinc aquesta desgràcia, no? Perquè si tu ets creient, ja està, no? Això és un gran disseny perfecte.
Ja està resolt,
clar, sí. Ha fet algú. En el meu cas, no. Però hi ha altres explicacions que s'han de llegir en el llibre, que una mica ens ajuden els que no som creients i ajuda a la ciència, perquè la ciència, tu pots ser creient o no i ser científic, però la ciència no viu de fer. La ciència vol provar les coses. Doncs hi ha coses que, des d'un punt de vista científic, ens poden ajudar a entendre que aquest disseny ha estat casual, no l'ha fet ningú, i que habitem l'únic univers que podríem habitar, i per això el mirem i ens fascinem d'aquest disseny perfecte, però que no l'ha fet ningú. No podríem habitar un altre univers. Simplement no hi seríem per fascinar-nos i preguntar-nos qui l'ha dissenyat. Vol dir que poden existir infinits altres universos, poden haver existit o existir en aquest moment, on no hi ha vida, on no hi som, simplement perquè no han passat les coses que havien de passar i justament només som en l'únic univers on podríem estar. I clar, ja ens fascinem, no?, quan el mirem, diem, oh, que perfecte que eres, clar, perquè és l'únic que t'ha permès estar aquí, però n'hi ha molts altres on tu ja no hi ets.
Tens un capítol titulat Beneïdes extincions massives. I clar, dius així, de cop i volta, dius, mare meva, i això de què va, no? Ens podríem preguntar per què, malgrat les grans extincions, els humans continuem aquí.
Molt boníssima pregunta. Fixa't, hem acabat deduint que les extincions massives li funcionen a la vida, a la natura, com un mecanisme de regenerar la vida, de fer que torni a sorgir encara més diversa i més forta. És com una depuració, és com esporgar un arbre, doncs vindria a ser el mateix, no? Hi han hagut, comptem, 5 grans extincions massives en aquest planeta, i després de cadascuna d'elles, per ser extinció massiva, pensa, Carme, que has d'haver eliminat el 85% d'espècies vives, més del 75%, perdó, d'espècies vives del planeta. Llavors ja ets extinció massiva. Doncs n'hi ha hagut 5. N'hi ha hagut una que va eliminar prop del 95%, la permiana, 95% d'espècies vives del planeta. Després de cada extinció massiva, la vida ressorgeix més forta, més diversa, i com un arbre, això com si haguéssim...
Sí.
Saps? I quasi que seria com un mecanisme que la natura utilitza per regenerar la vida. La pregunta és, si no hagués hagut extincions massives, la vida hagués arribat en un camí sense sortida? Hagués arribat això en un punt d'evolució complexa? Potser sí, potser és que les necessita la vida, no?, per regenerar-se. I la dels dinosaures, que és la més recent que vam tenir, fa 66 milions d'anys, és la que ens ha dut a nosaltres aquí. Els mamífers eren petitons de mida, poc diversos, arriba aquell pepino casual, elimina el 85% d'espècies vives, no només els dinosaures, i aquí estem els humans. Els humans, les papallones, els gats, els arbres, aquí estem. Sense aquella extinció, jo m'aposto el que vulguis que l'homo sapiens no hi serien aquí. La vida hagués seguit, vés a saber tu quina via evolutiva, però és molt difícil que l'homo sapiens hagués acabat sorgint en aquest planeta. Ja et dic, jo no canviaria res de la història passada, no?
Jo tampoc.
Per si de cas desapareixem, exacte.
Per si de cas. Parlant d'extincions, la situació climàtica, el virus de la Covid-19, són butlletes per entrar en el sorteig de noves extincions?
Sí, a veure, nosaltres, hi ha científics que pensen, i això ho explico al llibre, en el capítol de les grans extincions, que som en plena sisena extinció massiva. És a dir, n'hi ha hagut cinc, som en plena sisena, jo hi penso també, que és el que estem provocant els humans. Vol dir que d'aquí a 50 milions d'anys, quan nosaltres ja no estiguem en aquest planeta, podria venir un visitant de fora a analitzar els restes geològics de la Terra i arribaria a la conclusió de que hi ha hagut sis grans extincions massives. Totes aquestes, les cinc que ja sabem, més una sisena, que trobaria proves, evidències, de que hi va haver una enorme extinció massiva provocada per l'homo sapiens, per l'home. Estem en plena extinció massiva. I el donar-se en compte d'això és molt important, perquè és el que deia de valorar la vida, no? Perquè al final tu en la teva vida pots arribar a fer el que tu et doni la gana, és decisió teva. Però és que estem impactant en la vida dels demés i d'altres espècies del planeta. I llavors estem impactant en la vida dels nostres fills i dels fills dels nostres fills, que miraran enrere i diran, que cràpoles, aquella generació o aquelles generacions que no van fer res perquè o no van saber o no van voler fer res, i ara ells demà s'hauran de menjar el marron d'un planeta que serà molt complicat per viure i molt injust. Si ja vivim ara en un món que és molt injust, on hi ha pobres i rics, això encara es farà molt més extrem en el canvi climàtic. La gent es pensa que el canvi climàtic són 2 graus de pujada de temperatura. No, no. El canvi climàtic és un món més injust, més pobres, més fam, més malalties i més guerres, més conflictes. Això és el canvi climàtic. I això és el futur que els espera a les generacions que venen si no intentem fer quelcom, no? I no ens en sortim gaire de fer res.
Expliques en aquest llibre una breu i atzarotza història de la vida. Quin és l'objectiu de la vida, pròpiament? Quin és l'objectiu?
Clar, no voldria jo que es pensés que jo ho explico, perquè realment hi ha moltes preguntes de la vida que no sabem. Intento deduir el que jo penso que pot ser, no? I és sobreviure, és tirar endavant. És a dir, jo penso que la vida, el seu únic objectiu és ser cada cop més forta i perdurar, i busca els mecanismes per fer-ho. I això és l'evolució de les espècies. És a dir, finalment, si tu mires l'evolució de qualsevol espècie, veuràs que aquella espècie, si no arriba a un camí sense sortida, que voldrà dir que s'extingeix perquè no és viable, aquella evolució ha convertit aquell organisme en un organisme perfecte. Només cal mirar el món dels insectes. És que és al·lucinant la capacitat d'adaptació i les formes tan diverses que han pogut adoptar aquells organismes per ser capaços de sobreviure amb els seus entorns, adaptant-se perfectíssimament. Clar, i això ho ha fet la vida, l'evolució, a poc a poc, eliminant totes aquelles espècies que no es podien adaptar i només deixant aquelles que s'adaptaven millor. Per tant, al final, un pot arribar a la deducció que l'últim objectiu de la vida és sobreviure, és perdurar. Això també explicaria perquè després d'una extinció massiva la vida segueix. És molt complicat eliminar la vida. És supercomplicat. El Covid és un exemple, tot i que els virus t'haig de dir que no els contemplem com elements vius. Ara he posat un mal exemple, potser hauria de dir els bacteris són un bon exemple d'això. Hi ha bacteris a l'Estació Espacial Internacional que contaminen l'aigua que veuen els nostres astronautes allà. No són perillosos, són bacteris que aquí tenim, eh? No els hem pogut fer desaparèixer d'allà. Quan els eliminem, tornen a aparèixer. Qui els posa allà? Bueno, doncs segurament els astronautes els porten, nosaltres els portem a sobre. El que vull dir que al final la vida és tan resilient, tan resistent, que arribes a aquesta conclusió, és l'objectiu de la vida és perdurar. És no desaparèixer en aquest univers.
Ara estava pensant, la vida és que és femenina.
Sí.
Quan parles de resiliència, a veure, no és per ser pedant, però moltes vegades atribuïm aquesta resiliència a les persones en general, però a les dones en moltes més ocasions,
això,
no?
Sí, i això en vam parlar amb el llibre del 100 històries de l'aventura espacial, que justament hi ha un capítol dedicat a això de dir quin és el viatger preferit o idoni per grans viatges interestel·lars, capaç de suportar pressió psicològica, capaç d'aguantar físicament estrès, capaç de ser resilient, i arribes a aquesta conclusió. La dona segurament és un organisme millor preparat, perquè la biologia l'ha preparat, doncs, per tenir fills, per patir en el seu cos canvis brutals, brutals, no? I sí, sí, pots arribar a aquesta conclusió. De totes formes, t'haig de dir que no m'havia fixat mai, que la vida era femení. Tens raó, però no, sí, no m'havia fixat mai.
Jo em pregunto, igual que jo, s'ho pot preguntar molta gent, com es treballa per fer un llibre com aquest? Perquè, clar, escriure una novel·la, pots deixar volant la imaginació, ets lliure, no tens allò... En canvi, per fer un llibre de divulgació científica, has de fer recerca, has de fer consulta... Clar, és molt diferent el plantejament.
Sí, clar, i a més aquest llibre s'escapa, diríem, de la meva zona de confort inicial, que és astronomia, perquè aquest llibre toca temes com la biologia, com la geologia, perquè parlem de plaques tectòniques, també ens han posat
aquí. I de volcans, no?
De volcans, d'atmosferes, tot això ens ha posat aquí, no? I de la pròpia vida, és la part bioquímica, biologia. Bueno, ho fas amb molta recerca, com deies, més que recerca, amb molta informació, molta
documentació
de fonts molt fiables, molt sòlides, i estudi. I, de fet, portava molts anys d'idea d'aquest llibre, i jo ja més o menys, abans de que l'editorial me l'encarregués, d'Angla me l'encarregués, jo ja portava molt de temps llegint i documentant-me, perquè és un tema que m'apassiona, saps? I al final aquest llibre és una materialització de tota aquesta feina de documentació, de prèvia en camps com això, des de l'astronomia, sí, la física, la química, jo també sóc químic i això m'ajuda, no? La geologia, la biologia, que són temes que, com et dic, que ja m'apassionaven d'abans pel que fa a la vida, i que al final això és un compendi. Però hi ha molta lectura i molta documentació abans d'escriure, sí.
Doncs escolta, Joan Anton, em quedo amb una frase molt simple, eh? Celebrem la vida.
Sí, senyora.
I qui vulgui saber per què, doncs que es miri, que es llegeixi Història de la vida, de Joan Anton Català, que avui ens ha acompanyat al Connectats. Felicitats.
Moltes gràcies.
Que vagi molt bé.
Gràcies, Carme.
I gràcies per la visita.
A tu per convidar-me.
Adéu-siau.
Adéu.